Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquesta benvinguda al mes de juny que ens ha arribat amb la confirmació d'unes temperatures força suaus, però molt agradables. Tot això mentre esperem que la cosa aguanti de cara al cap de setmana de 3 dies, recordem-ho, que tenim a la cantonada, pràcticament. La primera passa del programa, com sempre, dedicada a la informació del temps i, com sempre, també amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps continua marcat per l'estabilitat, per l'anticicló i, per tant, per aquestes altes temperatures. Avui ja màximes a la costa que s'han enfilat a valors de 27-28 graus, però aquí amb molta humitat i, per tant, amb força aixafogó. I a la resta del país, moltes poblacions, ja més que no pas ahir, superen els 30-33 graus. Avui les més altes cap al Pla de Lleida, punts de l'interior del país, també interior de Tarragona, Terres de l'Ebre, aquí màximes de 34 i 35 graus. Per tant, calor intensa quan encara estem a la primavera. Cal dir que aquesta tarda, de fet, ja a partir de mitjà, han començat a créixer núvols cap a l'àrea del Pirineu, però no creiem que arribin a donar precipitació. Per tant, tarda molt tranquil·la arreu del país, amb sol i amb aquests quatre núvols cap al Pirineu. La previsió per demà ens anuncia un temps idèntic al d'avui, però amb temperatures fins i tot una miqueta més altes. De fet, la calor no començarà a fluixar ben bé fins al proper diumenge.
Gràcies, Jordi. Serenem més amb una portada informativa que inclou realment tota una gran varietat d'assumptes que passen per les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha definit com a incompliment inadmissible la manca d'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, tot demanant una reversió immediata de la situació. De fet, hi ha hagut tota una creuada d'afirmacions entre uns i altres, prou intensa, que de seguida tindrem ocasió de comentar dins la nostra tertúlia. Però també el dia continua arrossegant tota la polèmica entorn l'aplicació del decret llei pel català a l'escola, en una jornada que hem sabut que l'advocat de la Generalitat s'ha adreçat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal de comunicar que aquest nou decret fa impossible l'aplicació del 25% del castellà. Tot això en un dia en què hem assistit a més a l'anunci que ha fet el president espanyol Pedro Sánchez de prorrogar les mesures incloses al pla anticrisi, que recordem significa la rebaixa en els preus de la llum i també de la benzina. De fet, Sánchez ha dit que mentre durin els efectes de la guerra, el govern espanyol continuarà protegint a les famílies. I pel que sembla, encara tenim per dies. Avui, per exemple, hem conegut que els Estats Units enviaran a Ucraïna tot un seguit de míssils definits, com a decisius per tal de frenar l'avançament de l'exèrcit rus. Europa, tot això, fa passes molt dures, aprovant un nou paquet de sancions que inclouen l'embargament parcial i progressiu del petroli rus, que a finals d'aquest any arribaria afectar abastar el 90% del total del subministrament actual. De seguida ens posarem amb tot plegat. Abans em permetran destacar un acte que s'ha fet aquest matí que ens ha semblat realment més que interessant. Per tant, l'hem volgut situar com a bona notícia del dia. D'aquí una estona en parlarem amb Josep Maria Vallès, president de la Fundació Catalunya Europa i exconseller de Justícia durant el govern de Pasqual Maragall, ja que hi ha tot un seguit de fundacions. Aquesta, per exemple, Catalunya Europa, també la Rafael Campalans, la Josep Irla o Nous Horitzons, que han fet un manifest conjunt per tal de fer públic la seva defensa de la qualitat democràtica. Sembla que no podem establir comunicació en aquests moments amb l'exconseller Josep Maria Vallès. En parlarem en un altre moment d'avui o demà al programa. Aprofitem, doncs, 3 i 5 minuts i els avanço que avui tenim una tertúlia potent, com tots els dies, amb els testimonis d'Ivan Marçà, el coordinador dels consellers del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pepe Pérez Calvo, d'Esquerra Republicana, l'exdiputat del Parlament per Ciutadans, David Mejía, i Enric Bárcena, membre de la direcció dels Comuns. Tot això en un dia en el que farem moltes altres coses que descobrim ja al nostre sumari. Núria Ros, bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns què passa avui al programa.
Doncs avui el Tot anirà bé. Oferim un menú radiofònic del tot complet. De primer, la visita del cofundador i conseller delegat del grup Amalleurí, en Josep Ametller, que a partir de les 4 s'asseurà davant dels micròfons del programa per explicar-nos quina és la fórmula perquè les botigues Ametller siguin, a dia d'avui, una de les més exitoses d'arreu de Catalunya. Com han aconseguit passar de ser només 2 treballadors a ser-ne més de 3.000? Quin denominador comú tenen les 121 botigues que tenen al territori català? Doncs a partir de les 4 sortirem de dubtes amb ell, amb el cofundador de Ametller Origen, Josep Ametller, el Tot anirà bé. I de segon, una bona ració de lectura a mans del periodista Josep Martí Blanc. A partir de 4:45 descobrirem què s'amaga rere les pàgines del llibre La burgesia catalana. Un llibre que, tal i com assegura el seu autor, Manel Pérez, retrata la relació entre els poders econòmics i polítics de la Catalunya durant l'època del procés. I de postres, bateria de preguntes amb els nostres clients dels dimecres. Per què sovint expliquem les nostres intimitats als desconeguts? Hi ha un motiu concret o algun fet que ho expliqui? I encara més, encara deixem propines? Quina és la quantitat adequada? Doncs de tot això i més en parlem a les 5, el Tot anirà bé.
Tenim un programa intens, realment, des d'ara fins a les 6. Ja saben que la portada del programa el que volem és estar al dia de tots aquells assumptes importants i per això sempre li demanem a Diana Silva. Bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Que faci que treballi una mica més del compte, no?
Una miqueta.
I ens faci un resum del més destacat, per on ho arrenques avui?
Doncs comencem pel que el govern espanyol ha anunciat que prorrogarà les mesures contra les conseqüències de la guerra durant 3 mesos més, ho ha anunciat fa una estona el president Pedro Sánchez, en una intervenció oberta davant els grups del PSOE, el Congrés i el Senat. El pla acabava el 30 de juny, però finalment es prorrogarà durant tot l'estiu i entre les mesures que contempla hi ha la rebaixa de 20 cèntims per litre del combustible, també la rebaixa de la factura de la llum i l'augment de l'ingrés mínim vital. I aquí Catalunya continua la incertesa pel que fa a l'aplicació del decret per blindar el català a les aules. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha reiterat que el nou decret impedeix precisament que s'apliqui el 25% del castellà a les aules, tal com manava la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De fet, ha assegurat que els tribunals ara estan obligats a vetllar perquè es compleixi el nou marc legal sobre l'aprenentatge de llengües dels centres educatius, que descarta l'aplicació de percentatges. I mentrestant, el PP, Ciutadans i Vox ja han confirmat que portaran el nou decret que el govern va aprovar dilluns al Consell de Garanties Estatutàries, tal com ja van fer també amb la proposició de llei sobre el català pactada entre Esquerra, Junts, el PSC i els Comuns. I avui, aprofitant la visita del Comitè Olímpic Internacional, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que Catalunya està disposada a presentar una candidatura en solitari si no hi ha acord finalment amb l'Aragó per fer-la conjunta. Vilagrà ha expressat la voluntat de col·laborar amb l'Aragó, però també ha dit que si no es pot tancar cap acord, els informes de la Generalitat avalen l'opció de presentar-s'hi sols. També ha recordat que Catalunya treballa en l'opció d'una candidatura en solitari des de l'any 2010. I el Parlament, mentre la comissió sobre el model dels Mossos d'Esquadra continua amb el debat a la cambra, el Departament d'Interior ha tornat a canviar el protocol d'ús del FUAM. La conselleria ha posat per escrit que els Mossos d'Esquadra només podran disparar contra la part superior del cos en cas que la persona mostri un objecte que es pugui llançar, un objecte contundent o una arma blanca i quan es tingui la certesa que es pot assolir l'objectiu. Tot i que això segueix permetent que els Mossos Mossos en certes ocasions disparin a la part superior del cos o a l'alçada del cap, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena assegura que aquest canvi en el protocol té l'objectiu de minimitzar el risc de causar lesions. I encara parlant dels Mossos, dues Mosses d'Esquadra més han denunciat el metge del Departament d'Interior detingut per abusos sexuals. En total ja són 5 les agents afectades. La quarta denúncia va arribar a la bústia sobre assetjament del Departament a mitjans de la setmana passada i divendres va presentar la denúncia formal. Se li ha facilitat defensa jurídica i se li ha ofert també assistència psicològica i els fets que relata són també de finals del 2019. La cinquena denúncia va arribar aquest dimarts a través d'un sindicat, però encara no ha presentat denúncia formal als Mossos perquè la persona està hospitalitzada i dijous està prevista una reunió del Consell de la Policia per abordar aquesta qüestió. I un últim apunt, la Generalitat ja ha obert la convocatòria per demanar el nou bo juvenil d'ajudes al lloguer. Les bases s'han publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat i es podran presentar les sol·licituds de manera telemàtica a partir del 8 de juny. La presentació durarà la prestació durarà dos anys i tindrà un import màxim de 250 euros al mes.
Un dia d'aquests haurem de parlar, perquè poc lloguer es pot fer a Barcelona, a la ciutat de Barcelona com a mínim, no? 250 euros. A fi, Diana, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí una estona. Fins d'aquí amb molta estona, perquè a les 6 de la tarda tornarà la Diana Silva a la sintonia de Ràdio Estel per marcar, com sempre, amb el punt i seguit el pols de la informació. Dimecres, 1 de juny, això és Ràdio Estel, fem una pausa i quan tornem ens acompanya ja tots els integrants de la tertúlia avui del Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantes.es.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I manca un minut per un quart de quatre. Estàvem parlant aquí de vacances. Encara falten molt per les vacances, però no perdem de vista aquest cap de setmana. Són tres dies i sembla que la previsió a nivell de temps és molt bona. Jo no sé si l'Ivan Marçà és una banda... Ah, no, vas dir que no t'agrada la platja.
No, no massa, més de la muntanya.
Tu ets més de muntanya, eh?
Molt més de muntanya.
Faràs sí. Incursió a la muntanya aquest cap de setmana? Potser València?
No baixo, però intentaré fer alguna cosa. Tot i que em vaig enterar ahir que hi havia festa dilluns, eh? També és molt despistat.
Hi ha coses que, Ivan, no poden passar per al David Mejía. El David Mejía ho té clar, per exemple, no?
Ho tinc claríssim.
Tu tenies claríssim que el dilluns hi ha festa. Tens algun creuer pendent o alguna cosa? O...
No, estaré per casa.
Pepe Pérez Calvo, bona tarda, Pepe.
Bona tarda.
I quan arriben tres dies de festa, què fas, tu?
Bueno, festa.
Però alguna cosa, potser et quedes mirant.
Sí, mira, aquest cap de setmana aniré a Calafell, que és un poble que estimo molt,
sí,
que fa molts anys que hi toco i que teníem reservat amb la meva companya per escapar.
Ah, tens una escapada romàntica.
Bueno, romàntiques, vivim junts.
Bueno, està bé, no?
Està bé, sí, romàntica és romàntica.
M'agrada molt això, diu, bueno, romàntica, vivim junts, no? Si hagués de ser incompatible una cosa amb l'altra.
No.
Ui, que la tindrem
raó,
avui. Ui, que la tindrem quan tornis a casa.
Tens raó.
Enric Bárcena, com estàs, Enric?
Molt bé, moltes gràcies.
Tu tens plans també pel cap de setmana?
Jo sóc com el Pepe, més de muntanya.
Ah, també muntanya.
Seré el Ripollès.
Està molt bé. Doncs mar, muntanya i el que sigui. Arribaran aquests 3 dies de festa, de moment, la festa la tenim situada dins el que seria la portada informativa del dia, amb aquest creuament de declaracions amb les que hem obert avui el nostre programa, les declaracions del president de la Generalitat, titllant d'incompliment inadmissible la manca d'execució de les inversions a Catalunya per part de l'Estat. Ha demanat una reversió immediata de la situació, però vaja, la cosa ha anat més lluny, perquè també ha parlat el vicepresident Puigneró, considerant que el govern espanyol o són uns inútils o uns mentiders. Són les seves declaracions directes, mentre que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha replicat. Ha dit que el govern seguirà treballant per desencallar els projectes i ha dit ni som inútils ni som mentiders, m'agradaria que les coses expliquessin bé. És el que ha dit la ministra en una entrevista a RAC1. Déu-n'hi-do, entretinguts, no, Ivan Marçà?
Sí, un matí bastant entretingut. Si estic senyalant el PSC, hola.
Primer PSC, després Esquerra. És que no, ho teniu... Ai, els comuns, també. Ah, val. Avui el Pepe està fent de director d'orquestra de tertúlia. Molt bé.
No, a veure, creiem que no cal entrar tampoc amb l'insult ni amb les faltes de respecte del vicepresident Puigneró. Aquí hi ha molt, com deia també la ministra aquest matí, també a la ràdio, hi ha molts capítols dintre del pressupost. No només està el capítol 6, que al final és el que s'ha fet servir una mica per fer aquesta comparativa. La comparativa, i on surt més disparat el tema de Madrid, és el pagament per responsabilitat patrimonial de la recuperació de les autopistes. És aquí on es dispara moltíssim que aquesta execució. I en quant a la resta, doncs, també em remeto amb el que deia aquest matí la pròpia ministra. Estem a un 60% de compliment envers l'any anterior, i a partir d'aquí cal mirar també projecte per projecte com està ara mateix.
A qui li tocava, Pepe? A l'Enric, no?
Bueno, tu mateix.
Si vol, per al·lusions, tindrem temps.
Va, doncs, per al·lusions, Pepe.
No, per al·lusions, el 60% que dius que està pendent, no és que estigui pendent, és que no s'ha fet, i no s'ha fet reiteradament, any rere any, i des de fa anys i panys. Avui fa 4 anys que esteu al govern, 4. I això s'està repetint exactament igual que com passava amb el govern del senyor Rajoy, del Partit Popular. Amb la qual cosa, aquí nosaltres hem aconseguit seure i posar sobre la taula que tenim un problema polític i un conflicte polític, i estem allà asseguts, aguantant, esperant les convocatòries, i no hi ha manera. I, a veure, posar excuses aquí de que sí, no, ara, a partir d'ara ho farem tot molt bé. Això és el que venim sentint, ja no sé, perquè ens hauríem de remuntar als inicis de la reforma de l'Estatut, etc, a buscar els argumentaris que teníem allà, que ens serveixen perfectament per aquesta situació d'avui, 2022, després de 18 anys. Bueno, l'independentisme està en el seu camí, i estarà com estigui, i se'l podrà acusar de tot el que s'acusi, com tantíssims altres països que s'han independitzat dels seus de les seves matrius, i al final ho han aconseguit, perquè és que és tan evident, és tan descarat i tan desastrós. El tema ja no és qüestió d'insults o no insults, perquè parlaves tu d'insults i falta de respecte, però és que un insult i una falta de respecte és precisament el que s'està fent amb tota la ciutadania de Catalunya, perquè posar aquests números sobre la taula, a mi se'm cauria la cara de vergonya.
Enric Bárcena.
Doncs bé, primer dir que hi ha efectivament una manca d'incompliment del pressupost de l'Estat, que és, a més, històric, i per tant hi ha un problema, i quan un mira les xifres per comunitats, és un problema de centralisme. Hi ha un problema d'incapacitat de gestió de l'Estat per executar pressupostos a les comunitats que no estan més a prop del centre. Per tant, no hi ha res més a dir que té un problema, i això no es resoldrà només ni pujant partides, que hem d'intentar que pugin, que s'està fent inversions amb el ferrocarril, però és cert que s'ha d'intentar descentralitzar molt més l'administració, que és qui aplica aquests pressupostos. I, de fet, moltes administracions el que tenen és que posa pressupost en moltes coses i després no són capaces d'executar-les, eh? I aquí és el problema administratiu i de gestió. Ara bé, la Generalitat tampoc està per tirar coets, perquè l'execució de la Generalitat avui en dia és poc més del 70%. Per tant, compte, perquè és veritat que l'Estat no incompleix, però la Generalitat li va al darrere. I, en part, amb moltes inversions que els propis comuns havien pactat en els pressupostos de la Generalitat d'aquest any i que estan incomplint. Des d'escoles i instituts al Pirineu o moltes altres que hem d'estar a sobre perquè està incomplint, també. Per tant, la incapacitat de gestió és... I vull fer aquí un contrapunt, que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona executa el 95% el darrer any. Per tant, bona gestió és complir els pressupostos i els pactes que es fan entre totes les forces polítiques i en els governs.
Podríem definir això com l'argument frisbee, no? Com una llença i se li torna. Escolta, primer el David, et sembla que encara no l'hem escoltat? I a continuació el Pepe que respongui lògicament a l'Enric. Endavant, David.
Doncs, curiosament, estic molt d'acord amb el que ha dit l'Enric. Estic molt d'acord, perquè bueno, crec que ningú posarà en dubte el meu sentiment identitari, no? Però sí que crec que Espanya necessita doncs, una descentralització a l'hora de realitzar les seves polítiques i executar les seves polítiques. El que passa és que també és cert que aquesta qüestió pressupostària és una tònica habitual no només d'aquests governs, sinó dels anteriors, però no només dels governs a nivell nacional, sinó també dels governs autonòmics, que també ho deies tu. És a dir, perquè l'execució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya estan doncs, al voltant dels mateixos percentatges, o percentatges similars, diguéssim, d'acord? Però, bueno, estan en percentatges similars aquest any, però és que si mirem altres anys, doncs varien, poder cap a pitjor inclús, no? Per tant, no és una qüestió d'independitzar-se o no d'Espanya i de que nosaltres aconseguirem independitzar-nos per ser els millors del món. L'Espanya ens roba, no. És una qüestió de eficiència dels diferents governs autonòmics, nacionals o municipals. I, per tant, jo crec que aquí és on s'ha de posar el focus i on hem d'intentar doncs, buscar aquestes solucions perquè no sigui algo recurrent, perquè no sigui algo que ens puguem tirar encara a les diferents... o es puguin tirar encara a les diferents formacions polítiques, sinó que realment doncs, sigui una qüestió de gestió i d'eficiència d'aquesta gestió.
Pepe, ara sí.
No, a veure, és sorprenent que aquí a la mínima de canvi s'utilitzi la Generalitat per tornar la pilota a l'altre camp i parlem d'un incompliment de la Generalitat amb quins recursos? Són recursos que venen, evidentment, de l'Estat. Qui té la capacitat de recaptatòria? Qui és el que manega? On es fan les infraestructures? La gran majoria d'elles hi afecta la mobilitat, afecta a tantíssimes altres coses. Qui és el que ho té? És l'Estat espanyol. L'Estat espanyol està incomplint, que ara rebotem. I per què això no li reclameu també a la comunitat autònoma de La Rioja i a la comunitat autònoma d'Extremadura, etcètera? Vull dir, això, en aquesta situació estem. A Madrid estan al 187%. Què ha passat? Què passa? Que allà compleixen més? Clar, segurament, amb els recursos que tenen. No sé, això ho heu de dir vosaltres, perquè sou els que poseu els calés sobre la taula, al final. O teniu com a mínim responsabilitat de fer-ho. Sospitosa la coincidència amb el company de Ciutadans, el David.
No és de Ciutadans, jo vinc aquí com a independent.
Bueno, independentment, sí, amb una posició és igual, però sospitosa també. Vull dir, parlem d'eficiència. Eficiència l'hem de segurament mesurar no en funció dels recursos que cadascú tingui, sinó de les coses que s'aconsegueixen amb aquests recursos. I d'això segurament en podríem parlar i seria tot un debat a banda del que estem parlant, que és com abans parlava l'Ivan de manca de respecte i parlava d'insults, creiem que revertir i tirar a l'altra banda la responsabilitat i posar amb els altres la victimització d'un mateix, suposant que som els que no complim i els que insultem els perjudicats per vostra, és realment sorprenent.
L'únic que ha insultat aquí ha sigut el vicepresident de la Generalitat.
Home, insultat no, l'insult ve de l'incompliment. Això és un insult. A la ciutadania, eh?
La Generalitat de Catalunya, que és el que deia abans l'Enric, per posar números, aquí a Catalunya, aquí a Barcelona, per habitant, inverteix 230 euros, Tarragona 690. Barcelona, que representa el 20% de la població, rep només un 6,7% de la inversió. Catalunya en roba, Barcelona també, no? O sigui, també podríem fer aquest ajut. Tampoc no hi ha un grau de compliment.
Això és el que voleu jugar? O...
Sortim també a insultar. Sortim a insultar? Diguem que no s'està complint? No. Sortim a dir, escolta, ha de complir, no insultar. No insultar. A part d'això, a banda d'aquestes coses, estem parlant d'inversió real, però fora d'aquí hi ha altres partides. Per exemple, les transferències. Algú ha parlat? Sap com estan? Surten aquí? No. Estem parlant només de l'incompliment, en aquest cas, concretament del MITMA, que és de l'únic que s'està parlant aquests dies, entre ahir i avui, de l'incompliment del MITMA, que per això també surt la ministra de Transports. És l'únic que s'està parlant. Per exemple, també el grau d'execució del CSIC aquí a Catalunya, d'una previsió d'inversió de 1.000 milions d'euros a 44 milions d'euros que es van invertir realment. Home, s'ha de mirar tot, d'on de mirar el que més ens convé per tornar a parlar de que aquí, si fóssim independents, llegaríem a Osor Llonganissa.
No, traspasseu, simplement, traspasseu el que s'està reclamant, traspasseu competències i els diners que pertoquen.
Però és que la competència s'ha de governar.
Sí, sí, però traspasseu.
Va, anem a seguir l'ordre de paraules demanades. Primer l'Enric, després el David.
Jo només un apunt, perquè el PP ha fet aquí tita calamar. Ha barrejat finançament amb gestió. El pressupost pot estar infrafinançat, és a dir, que la Generalitat tingui dret a tenir més recursos i més transferències, és una cosa i estem totalment d'acord. Una altra cosa és que amb els diners que tinguis, siguin a 100.000 o 2.000, els sàpigues gestionar. I aquí la Generalitat no fa una bona gestió. De fet, en molts dels serveis que s'estan que veiem cada dia, hi ha queixes dels treballadors, dels col·lectius, que hi ha mala gestió i que hi ha molts impagaments i incompliments també de la Generalitat. Per tant, allò que diuen en castellà de ver la paja en ojo ajeno i no la viga en el propio, aquí la Generalitat ho té. Que l'estat incompleix i que té unes ràtios d'execució de pressupostària minses, històricament deficitàries, i que això se'ls podria resoldre amb un procés de descentralització creïble i seriós? Sí. Que la Generalitat tampoc fa els deures i no et sap descentralitzar, ni tan sols en els ajuntaments, que són els que millor gestionen, doncs també, i la Generalitat no és un problema de finançament, en aquest cas, és un problema d'incapacitat d'executar les pròpies obres que la Generalitat té. I després, jo centro el tema en el municipalisme, en els municipis, és on hi ha els graus de compliment més alts, perquè hi ha precisament la gestió més directa, i posem-ho en valor, també, vull dir que més enllà, qui compleix, qui no, qui fa bona gestió i qui no en fa.
Seguint l'ordre, li toca al David.
Sí, no, a mi em sorprèn perquè els partits independentistes són experts en victimització i que a sobre siguin ells qui donin lliçons de victimització a la resta de partits, doncs no deixa de ser curiós, més quan tenen un discurs, sota el meu punt de vista, a l'absurd, no? Perquè parlant, ara seran les balances fiscals, ara seran el finançament, però després, quan se li torna la pilota i diu, bueno, bé, com gestionem nosaltres a casa nostra els recursos i el finançament que tenim? Ostres, veiem, les desigualtats encara són molt més pitjors entre les diferents províncies i entre el territori que respecte a aquestes suposades balances fiscals o aquest finançament que hi ha de la resta del país. Per tant, una mica de coherència. Si fem un discurs, el fem per uns i pels altres, no només per uns, i quan els són els altres és que ho fan tot bé, no? S'ha de ser una mica coherent amb els discursos que es realitzen.
La paraula descentralització ha sortit unes quantes vegades avui. No és tan habitual que surti la paraula descentralització, i de sobte m'ha vingut al cap, que jo l'havia llegit recentment, efectivament, ahir era Ximo Puig, el president de la Comunitat Valenciana, qui posava al damunt la taula la qüestió de la descentralització. Feia una aposta molt personal sobre de quina manera s'havia de descentralitzar. Lògicament, escombrar cap a casa quan proposa que ports de l'Estat estigui a València, per exemple, i també parla de que una part del Senat estigui a Barcelona per tal de reconnectar emocionalment amb els ciutadans. Què us sembla? Ja que estem parlant del tema de la descentralització, encara que sigui passa una mica de puntetes per sobre, però què us sembla aquesta iniciativa de Ximo Puig?
Jo soc fan absolut del president Puig. Som de la mateixa comarca, també, allà a Castelló. I, bueno, jo crec que sempre ha estat un dels capdavanters dintre també del propi PSOE o propi PSPB en posar sobre la taula no només el tema de descentralització, sinó del canvi de model de finançament. O sigui, dintre del PSOE, ell ha sigut un dels capdavanters en fer-ho. Per tant, no seré jo qui vagi a criticar ara Ximo.
No es tracta de criticar, eh?
Perquè crec que està encertada, tot i que, clar, evidentment, si ha de demanar ports de l'Estat, on el demanarà, doncs a València, en aquest cas.
Què dius, David?
Bueno, en qualsevol cas, si fos Barcelona, també els demanaria. Però, dit això, jo, evidentment, no sóc fan del senyor Ximo Puig, però la veritat és que estic d'acord. I, a més, és una cosa que sempre he pensat.
Avui estàs molt d'acord transversalment, diria, no?
És que jo sóc una persona molt transversal, encara que no ho sembli. Encara que no ho sembli.
De moment, Pepe, de moment, dona temps, et queda mitja hora, encara.
No, perquè jo sempre ho he pensat, no? És a dir, aquesta desafecció que moltes vegades es parla d'una part de la població catalana al respecte de la resta del país, doncs és conseqüència de moltes coses. Però una d'aquestes coses és també perquè l'Estat a vegades no ha fet doncs, aquells esforços necessaris o aquells gestos que permetin a la població catalana doncs, sentir-se també part d'aquest conjunt o d'aquest comú que és el nostre país. No? I en aquest sentit, el tema del Senat doncs, sempre m'ha semblat bé que per què no traslladar una càmera de representació territorial a un altre punt de l'Estat? O per què no traslladar segons quins tipus de ministeris a altres punts o altres ciutats de l'Estat? Per tant, jo en aquest sentit crec que és una, bueno, pues una proposta que es pot posar sobre la taula i que crec que seria beneficiosa pel conjunt del país.
Va haver-hi algun intent, no? Recordo amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors... En el
que la van tirar enrere, no? La justícia la va tirar enrere i per això... Aquesta idea que ja va proposar en el seu moment el Maragall i que tendeix, no, el model alemany de descentralitzar i que tot el país, no, tot l'Estat sigui partícip de les polítiques estatals, estaria molt bé. Jo coincideixo molt amb la proposta del Ximo Puig. El problema és que després tenim una justícia que és l'última trinxera del franquisme, per dir-ho així, i d'alguns residus de les oligarquies estatals, que tenim un problema, aleshores. Està molt bé fer discursos de descentralització, però també ens els hem de creure i quan després es voten les lleis i es fan reformes legals, no s'impugnen a la justícia i no es va a la justícia a desfer allò que després diem a les tertúlies. Vull dir que això també ha de ser coherència. Que bé que coincidim, però després s'ha d'aplicar.
Però...
Estàs d'acord, Pepe?
No. Ai.
Digues.
I així és, eh?
És un discurs esgotat.
Home, quan ha parlat de la justícia has fet una cara com de sorpresa, no?
Sí, perquè això, sorpresa. És que tornar als anys de sempre, amb les promeses de sempre, amb les voltes de sempre, el federalisme de sempre, això torno a dir, és un tema esgotat. Les argumentacions, l'espoli fiscal, perquè quan estem parlant de balances fiscals, tornem a posar sobre la taula l'espoli fiscal i l'espoli afecta a la població de cada dia. Afecta a les persones. No podem ara enredar la gent i dir-los que d'aquí 40 anys portarem el Senat a Barcelona i això serà el gran paradigma per la nostra població, que clar, com que estarà el Senat a Barcelona, què passa amb el Senat a Barcelona? Què passa amb la gestió dels ports? Què passa que tinguem això? No, o sigui, pensem en la gent. La gent està necessitada de determinades de recursos, com es deia aquí abans, que no arriben, que s'està insultant a la gent quan no s'estan executant pressupostos compromesos després d'un pacte al que s'ha arribat 4 anys després. No és qüestió de la Generalitat o dels ajuntaments. Els recursos venen d'on venen i venen del compromís fiscal de la gent que aporta els seus diners. On van a per aquests diners? A pagar què? A sufragar què? Vull dir, és que li estem prenent el pèl a la gent. A veure, això no pot continuar així.
Per ordre, el David, després l'Enric, imagino que l'Ivan també voldrà dir alguna cosa.
Saps què passa? Que si es produeixen totes aquestes coses, se'ls hi cau l'argumentació. Sí. Se'ls hi cau l'argumentació que porten més de 30 anys amb la mateixa cantarella. Diu, és que aquest és un discurs passat, mare meva, i el procés, i la cantarella de la independència, i de les balances fiscals. Ara què tornarem? El mateix argument que fa 10 anys utilitzava, o fa 20 anys que utilitzava el senyor Pujol de l'Espanya subsidiada viuda a costa de la Catalunya productiva, clar, o del Madrid en roba. Tornem una altra vegada a aquesta roda de hàmster del procés, dels discursos de confrontació per part de l'independentisme. Clar, per això els hi fa por. perquè si realment hi hagués aquesta descentralització, que després Enric parlava de fer coses diferents, jo en el meu cas no he fet coses diferents, però vull dir, jo dono la meva opinió i crec que sempre he tingut la mateixa opinió al respecte d'aquesta qüestió, no? I a més és una opinió molt personal i que sempre l'he defensat. Però aquest és el problema, que els hi fa por que passin aquestes coses, perquè què passa si ve la selecció espanyola de futbol a jugar? Que, ostres, que potser a la gent li agrada que vingui a veure la selecció nacional de futbol aquí i que, bueno, que es trenqui aquest posicionament ideològic que volen intentar traslladar cada dia a través dels mitjans públics, a través dels recursos, a través dels xiringuitos. Ostres, clar, els hi fa por. Llavors, què? Tornem una altra vegada al mateix. Per tant, a mi em sembla bé.
Enric.
Estic d'acord que hi ha un problema de finançament de Catalunya i que l'hem de resoldre, i vaja, amb això els comuns hem estat sempre molt clars. Ara bé, la Generalitat també té els seus instruments fiscals i no els aplica. Per exemple, i parlant d'acords que no s'incompleixen, hi ha un impost pactat en el darrer pressupost a les grans naus turístiques, és a dir, els creuers, que la Generalitat té pendent de posar i que no ho està fent. Per què? Perquè es fa el ronso, perquè incompleix també els seus pactes. Vull dir que podríem parlar de la Generalitat. Jo crec que està molt bé que critiquem tots, però també ens hem de mirar què és el que no fem, eh? I aleshores, d'acord a dir, assenyalar els incompliments dels altres, però hem de també fer anàlisi de, no? propi i veure què estem incomplint, perquè incomplir els pressupostos crec que una mica ho fa tant la Generalitat i a vegades també pues, l'Estat, sí, i s'ha d'assenyalar i sense cap complex, vull dir, perquè com a ciutadans hem d'exigir que es compleixin els pressupostos. És la principal eina de política pública d'igualtat, de construcció social i de serveis públics. Per tant, hem de demanar que es compleixin, però a totes les administracions.
Ivan.
No, sí, estic d'acord amb les dues intervencions que m'han precedit. Aquí també hi ha alguns instruments que no es posen en marxa. Que el sistema de finançament s'ha de mirar, s'ha de modificar, no ho dic jo, posàvem l'exemple del president Puig, està cansat de dir-ho durant els dos mandats que porta ja al capdavant de la Generalitat Valenciana. O sigui, no és un problema només de Catalunya o de Madrid o de no sé què, és un problema de moltes més comunitats autònomes i sí que s'ha de treballar amb això, però sembla ser que no ens serveix tornar a parlar d'un federalisme o d'executar-lo realment, però sí que ens serveix que puguem ser independents i que algun dia algú vingui aquí i ens reconegui com a nació independent, perquè això ens portarà a una Ítaca que allà tot serà molt millor i no hi haurà cap tipus de descompensació dintre del territori de Catalunya.
Vols dir alguna cosa, Pepe?
Sí, no, que els agrada jugar amb això d'Ítaca i aquestes coses, fer-ho servir per desprestigiar, perquè en definitiva sembla ser que s'utilitza per això. Estem parlant de que tornem a arguments de fa moltíssims anys. Clar que tornem a arguments de moltíssims anys, perquè la situació és exactament la mateixa. El que passa és que ara tornem més empoderats, perquè ara hem aconseguit que l'Estat reconegui que hi ha un problema polític sobre la taula. No han volgut seure. Allà estem, seguts, esperant, ja veurem fins quan. Però està clar que estem més empoderats. Perquè, en definitiva, davant de la comunitat internacional, nosaltres estem disposats, legítimament i democràticament, disposats a parlar pel dret a decidir i per l'amnistia, el cas específic de Catalunya, després de la repressió que hem patit tots aquests anys. Vull dir, entrar en aquest argument de pobrets i que, mira, ja tornen amb el mateix, és que segurament està fonamentat amb el mateix, que jo podria replicar exactament en el mateix sentit.
Que
tornem a les
clavegueres. Parlant de missatges antics d'una altra vegada, no? Si els que tornen amb els seus missatges són els partits independentistes. I dit això, estem empoderats perquè sabem el que... Bueno, empoderats precisament. La comunitat internacional doncs sap perfectament el que va passar, com va passar, i crec realment que molta empoderació en aquest sentit no n'hi ha. I final realment. Estàvem parlant abans dels recursos, no? Estàvem parlant del finançament, dels recursos. Jo vull recordar, una, que Catalunya és la comunitat autònoma de tota Espanya on més impostos es paguen. I dos, vull recordar que aquí a Catalunya també hi ha uns pressupostos que són més de 40.000 milions d'euros que es gestionen des de la Generalitat. Estem parlant 40.000 milions d'euros. O sigui, clar, i si comencem a analitzar les partides pressupostàries del pressupost de la Generalitat, tindríem per parlar no una taula ni dos, unes quantes.
Enric.
No, volia fer una nota de l'empoderament. Jo no ho sé si estem més empoderats o no. Cadascú sabrà com se sent ell mateix. Jo sí que conec gent que ha sigut molt partícip de tot el procés independentista, que més aviat sent una frustració perquè ha estat mal encapçalada i perquè s'han sentit enganyats. Dit això, crec que també tot el desgastament polític de forçar les coses d'una manera que no portava enlloc ha acabat generant això, que acabem Catalunya fent intercanvis, parlant i negociant políticament coses que no tenen res a veure amb la vida, que pot estar també això, però que hi ha un sobrecost d'això que es pot assumir, perquè però l'ideal seria la resolució política pacífica, consensuada, que ni una banda ni l'altra han volgut durant molt de temps trobar. Ma, jo celebro que estiguem ara en un camí molt més del diàleg i, per tant, crec que ens empoderarem en la mesura que parlem de coses concretes, de millorar la salut pública, millorar el finançament, millorar les infraestructures. És molt més, és un debat que segur empodera molt més aquest país.
Hi ha un altre debat aquests dies, públicament molt extès i molt present, que és el del 25%, no? La famosa sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja coneixen vostès tot el que ha passat. Aquest decret llei que va tirar endavant el govern de Catalunya, del que han quedat fora d'entrada els socialistes, en el qual avui l'advocat de la Generalitat s'ha posat en contacte amb el TSJ per dir que amb el nou decret llei no poden tirar endavant la seva resolució. A l'altra banda, a Madrid, Ciutadans i el Partit Popular ja han anunciat que presentaran un recurs d'inconstitucionalitat, com d'alguna manera ja dèiem ahir que havia de passar, no? Qui fa la primera lectura? Ivan, avui ets el que obre el foc, bueno, no? Una
sí,
mica?
Sí, no, ja hem parlat molt abastament d'aquest tema aquí. Nosaltres vam estar dintre de l'acord, vam criticar la sortida que va tenir Junts en el seu dia. Continuem dintre d'aquest acord, que és una llei que s'ha d'aprovar, no el decret llei, una llei que s'ha d'aprovar properament, que està a espera de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. I el que veiem de que sí, a veure, un decret llei, evidentment, poses una nova llei a l'ordenament i modifica tota la legislació, però aquí també, ara el TSJ, a banda de que mira, el primer contacte que tinguin Feijóo i Arrimadas sigui per això, doncs igual també és que la senyora Arrimadas està buscant algun lloc on anar a parar. Però el propi TSJ pot presentar una qüestió d'inconstitucionalitat quan hagi de decidir sobre això amb una nova llei. Veurem el que passa a partir d'aquí. Però on estem nosaltres i on seguirem estant és amb l'aprovació de la llei que s'ha d'aprovar, que dona molta més llibertat dintre de cada col·le, dintre de cada institut, i a veure què passa amb aquest decret llei.
Qui vol seguir? Pepe?
Bueno, és claríssim, ja crec recordar que la setmana passada en parlàvem del recurs que s'havia fet a última hora al Consell de Garanties, que deia, no, però això no és un òrgan judicial, no, mira, on t'acabem, si ja ho vam dir, si és que es veu... És tan encantat, és tan descarat que el mecanisme que sempre s'utilitza. Realment, vull dir, per part del govern s'està fent servir les eines que són de govern, que és simplement legislar en un sentit determinat i ara demanar que efectivament siguin els tribunals els que no puguin veure's implicats en aquest incompliment de la nova llei, que per molt que estigui el Consell de Garanties, vull dir, arribarà un punt que això no tindrà més sortida, i aplicar els tants percents i pretendre aplicar-los és realment incongruent i no té massa recorregut. El que no podem fer és trencar segurament aquest consens que existia de bon principi amb aquestes mogudes que hem tingut d'última hora de Junts, que en un moment determinat volia tirar-se enrere. Ara nosaltres no, nosaltres la modificació de la llei sí que diuen els socialistes, però el decret no, perquè el decret resulta que no pertoca. A veure, de què estem parlant? Estem parlant de la llengua, estem parlant d'una realitat. O sigui, les lleis al final el que acaben regulant són realitats, i és a l'inrevés, les realitats són les que han d'acabar influint sobre les lleis i sobre com es legisla. I amb això jo crec que no hi ha cap mena de debat. Vull dir, la realitat és una i és claríssima, i només cal passar pel carrer i escoltar, perquè parlem de llengua.
Un dia farem un llibre sobre el carrer. No? Sí, perquè tothom passa pel carrer i cadascú veu una cosa diferent.
Jo.
El món és ple de carrers, Pepe.
Sí, és ple de carrers. Té molts barris.
Afortunadament, sí. Afortunadament. Digues, David, segueixes tu.
Sí, a Catalunya quasi que podem parlar de 7 milions de coses diferents, em sembla, no? Però, bueno, en qualsevol cas, el PP deia, no, que és està cantat el mecanisme que utilitzen. Bueno, doncs és que hi ha partits polítics que els mecanismes que utilitzen són els mecanismes que legalment es poden realitzar enfront d'una vulneració de drets cap als infants sota el punt de vista d'aquests partits a Catalunya al respecte de la llengua. Clar, és evident que si el govern de la Generalitat intenta burlar i una sentència judicial intenta incomplir aquesta sentència judicial a través d'un decret llei i que intenta esquivar el compliment d'aquesta sentència, doncs s'utilitzin els mecanismes legals establerts per intentar que no es vulnerin aquests drets.
Va, digue-li el que vols dir-li ràpid i després l'Enric.
Sí, és molt curt. El tema dels arguments. Està parlant d'aquí d'arguments. Els arguments què són? Que s'està espiant per part de la Generalitat el que parlen els nens al pati els i si demanen el permís en castellà o no? Aquests són els arguments?
Els arguments és que...
No siguem ridículs. Això hem hagut de sentir i realment entrem en aquestes dinàmiques.
Els arguments són clars. És a dir, hi ha una sentència que diu que el 25% de les classes que es donin aquí han de ser en llengua castellana, que per cert és llengua oficial a Catalunya. El 25%, que ja ho parlàvem la setmana passada, una hora més a la setmana de castellà. Ui, cuidado, anem en contra la llengua catalana, que dolents que som!
Anem al pati.
Sí. Ah, no, miri, és que... Bueno.
Fins a les 4 no.
Tornem.
No. Fins a les 4 no podem, no us deixo sortir al pati. A veure, Enric.
Tornem a l'inici.
Escolta.
Tornem a l'inici perquè aquí el que es confon és que la justícia ha fet una sentència, però ha fet una sentència en base d'unes lleis, i les lleis les dicten els parlaments, no els jutjats. Per tant, el jutge va fer una sentència interpretativa per la manca de concreció i va dictar un marge basant-se en una llei. Aquest marc legal es canvia amb la nova llei i que a més fa referència a la nova llei estatal també d'educació. Per tant, no s'està incomplint cap...
Hi ha rangs legals.
No s'està incomplint sentència. S'està donant un nou marc legal per evitar aquesta concreció que deia la sentència perquè creia que estava poc definit. Per tant, la llei és un bon principi, és una bona eina, i sobretot, com dèiem, per dues coses que vam citar la setmana passada, perquè estableix la prioritat del criteri pedagògic i no el de percentatges que no correspon a la realitat lingüística. L'altre és aquest decret que avui s'ha fet. Nosaltres hi hem anat a favor per una qüestió, perquè creiem que és important dues coses. Primer, protegir les direccions escolars davant el marge que ha quedat de 8, no?, mentre es fa el Consell de Garanties Estatutàries, i segon, perquè permet ja que els equips directius de les escoles comencin a treballar les guies pedagògiques lingüístiques. Per tant, el que dona ja és una cobertura al treball de cara al curs vinent. En aquest sentit, tot i que el que hem de fer és tenir el marc legal, la llei aprovada, i això és el que hem d'incitar la Generalitat que ho aprovi al Parlament, la resta és distreure. I sobretot, la sentència no és la Bíblia ni és una Constitució. És a dir, és una sentència que interpreta una situació enfront d'un marc legal que ara està superat.
L'Ivan havia demanat
sí,
la paraula.
Sí, però que tenen les sentències que s'han de complir.
I que hi ha un rang legal, és a dir, normatiu parlaves, no? Constitució, lleis orgàniques, lleis ordinàries... Això també s'ha de tenir en compte en una democràcia, dic jo, eh?
El que deia sobre la llei, completament d'acord. O sigui, és el que he intentat dir abans. Nosaltres amb la llei, amb l'aprovació de la llei, estarem allà. L'aprovació de la llei que parla d'aquest pal de paller del català com a llengua d'ensenyament i que també reconeix el castellà com a... com a llengua d'ensenyament sent la central.
Però això no ho dius Catalunya, que també firma aquesta llei.
La castellà és el que diu, eh?
No sé, però això. Si li preguntem a Junts per Catalunya no diu això, que també la firma.
Però això
i deixa, evidentment, i deixa total llibertat pedagògica, que és el que dèiem abans, i ens trobem pel camí amb un decret llei que ni fa menció al castellà, que surt ja bastant en una direcció de que acabi on acabarà, en aquest cas perquè s'han avançat alguns partits, o si no ho haguessin fet el propi TSJ, que haguessin presentat la qüestió d'inconstitucionalitat, i el que també és veritat, que aquí ja ho vaig dir un dia, perquè es pretén això, és que cap llei escapa a la tutela judicial. Cap llei escapa a la tutela judicial. ni aquí ni a cap democràcia. Cap llei escapa de la tutela judicial, perquè és la que garanteix que de veritat no està fora de l'ordenament. Cap llei escapa de la tutela judicial. I és el que es vol pretendre aquí, que farem una llei i com la fem nosaltres, que ningú vingui a dir el contrari i ningú vingui a esmenar-la. Home, no, hi ha un control. Hi ha un control de tot això. I cap llei escapa amb aquest control.
Digues, digues, Pepe.
I la tutela judicial, en aquest cas jo, afegiria franquista, està per sobre de la sobirania popular?
Franquista perquè li dius tu.
Sí, perquè li dic jo. Sí. Perquè en la seva gran majoria, sobretot en els òrgans d'última decisió, que són els òrgans més elevats, no parlaré dels jutges de primera instància i d'instrucció que fan la seva feina, i que hi ha jutges superdignes i superhonestos treballant a disposició dels ciutadans. Però si anem pujant, a mesura que anem pujant, ens trobem en coses bastant més sospitoses, i més no. Fa 4 dies el senyor Lés, més que resulta que té en un paradís fiscal 600 milions d'euros i no sé què. Vull dir, són moltes les coses que van sortint i que aïlladament les anem difuminant i ens oblidem de tot. Però el poder judicial és el poder judicial. Vull dir, i la sobirania popular, torno a repetir, i això és un article de la Constitució espanyola, està sotmesa aquesta tutela judicial? O la tutela judicial és el recurs que utilitzen el binomi de poder, que són el PP i el PSOE, que s'alternen en el poder espanyol per jugar a favor seu?
A favor de ningú. O sigui, tenim un ordenament jurídic que és claríssim, i és el que deia també, sí. També el David, i tu ho coneixes perfectament, no m'ho queden a explicar a tu sobre l'ordenament jurídic. I quina és l'última norma? I d'aquí cap avall, cap la pot incomplir. Cap. Ens agradi més o ens agradi menys. Cap la pot incomplir. I hi ha un òrgan que és l'òrgan d'arbitratge, que és l'òrgan que ho decideix. Perquè, clar, si el senyor Lesmes és franquista perquè té 800.000 euros no sé on, el senyor Pujol també ho deu ser, perquè també els tenia. Aquí repartim el carnet de franquista segons ens interessa, també. I no seré jo qui vagi a defensar Franco.
Ni jo tampoc, però el que passa és que com els que no pensem com ells ja ens titllen de franquistes, doncs ja estem acostumats molts de nosaltres, no? Home, dic que, sincerament, que el sistema judicial en una democràcia com l'espanyola és franquista, no? O, bueno, també pots dir que Espanya no és una democràcia, no?
No, però, és plena.
Com Catalunya, que volia, amb la declaració unilateral d'independència, volia el senyor Puigdemont, aquell que vau fer vosaltres, president de la Generalitat, volia escollir els jutges que hi haguessin, ha dit.
Estava buscant un paper, perquè hem començat el programa... No, és que és important. Com estàveu parlant d'això, no hem pogut, i és una llàstima, recuperarem l'entrevista qualsevol dia d'aquests amb Josep Maria Vallès, el que fora conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya durant el govern de Pasqual Maragall. Segur que vostès ho recorden, perquè ens ha cridat molt l'atenció un manifest que s'ha presentat avui, i encara si un minut m'agradarà conèixer la vostra opinió, no? Amb tot un seguit de presidents de diferents fundacions, la Catalunya Europa, la Campalans, per cert, José Montilla, que és el president de la Fundació Campalans, bé, no sé si és la setmana que ve o l'altra, aquí el programa serà, com sempre, interessant conèixer la opinió del senyor Montilla, Joan Manuel Tresserres, president de la Fundació Josep Pirla, Marc Rius, president de la Fundació Nous Horitzons, Tania Corrons, membre del patronat de la Fundació Sentit Comú, i Dolors Llobet, membre del patronat de la Fundació Cipriano García. Han fet un manifest entre les 6 fundacions amb l'objectiu de promoure el debat públic de qualitat i enfortir la democràcia i les seves institucions. Estic llegint literalment, desterrant el recurs a la falsedat, l'insult o el llenguatge agressiu que desacrediten el debat polític d'idees i arguments i posen en risc els drets bàsics dels ciutadans. Què us sembla, això?
Doncs és tan de sentit comú que la llàstima és que s'hagi de fer el manifest, però vull dir que estic molt a favor, i a més li tinc una aprecia especial al Joan Maria Vallès perquè va ser professor meu a la universitat, també. I mira, posem un exemple d'aquesta tertúlia.
Fem una cosa, perdona, i ara segueixes. Intentem trucar a Josep Maria Vallès, a veure si es pot posar ara, si no, cap problema, ho fem demà passat. Digues.
Doncs en aquesta taula que s'ha produït un moment de coincidència entre dues persones que estem ideològicament allunyades en molts temes, però hem coincidit, hi ha qui ens ha assenyalat per tenir coincidències, no? Amb una idea...
No,
vull dir que ho ha fet el PP. No, però vull dir que és una tendència que tenim, que quan hi ha gent perquè per sentit comú, perquè tots som molt plurals i molt, molt diversos, podem coincidir amb alguns temes i discrepar d'altres, i no tenim bloc, sinó que tenim criteri propi i autònom, doncs tendeix, i no t'estic acusant a tu de res, no? Però és una tendència a voler fer blocs, a voler extremalitzar no tot, i sobretot a negar gairebé la possibilitat de coincidència, perquè això que es diu, si coincideixes amb aquella persona, sembla que siguis contaminat o que estàs com cedint ideològicament. Jo me l'alegro que doncs, en aquesta taula en algunes coses coincideixo amb l'Ivan, amb altres amb el Pepe, amb altres amb ell fins i tot, vull dir, que està bé i que no fem frentismes i per tant el respecte, escoltar-nos i fins i tot descobrir que tenim més coincidències ideològiques o d'altra mena en el món, doncs, en la vida, doncs és molt bonic.
M'ha agradat, amb ell fins i tot, David?
Sí. Bueno, vull dir, perquè és el que està més lluny de la taula.
Que sí, home, que sí.
Home, i segurament en l'espectre ideològic també.
No passa res, però no, però jo estic d'acord amb el que diu, la veritat, perquè jo crec que al final la política es tracta d'aplicar el sentit comú en el dia a dia de les teves iniciatives, a les teves propostes. Òbviament, tots podem tenir posicions diferents en segons quins aspectes, però també ens podem unir. De fet, sempre ho dic en aquesta tertúlia, quan tu estàs en el Parlament, en l'Ajuntament o en el Congrés dels Diputats, hi ha moltes qüestions, moltes propostes que el conjunt dels grups polítics aproven per unanimitat. Per tant, això significa que és possible arribar a grans acords i a buscar, dintre de les diferències que puguin haver-hi, el millor per la societat.
Què et sembla, Pepe?
Jo m'hi sumo al manifest, tal com ha expressat l'Enric, i pel que fa a la referència de les coincidències, la sorpresa m'ha vingut més per cara del David que no per ell.
Com
que sigui el David el que s'ha sumat a una expressió del
m'estan entrant ganes de posar música romàntica de debò, doncs, al final sortireu tots agafadets de la mà avui de l'estudi.
Lo bonic és que creiem que ningú és l'amo del país ni té la veritat absoluta, sinó que podem construir una cosa compartida.
No,
i
el David no té raó, això ja.
De veritat, de veritat. I jo encapçalant la banda, perquè estic feliç escoltant-vos. Ivan, què dius?
Completament d'acord amb el manifest. A veure, també està Pepe Montilla aquí, que ho signa. És veritat que des de fa... quan hi ha bastant temps, s'ha instal·lat aquest soroll dintre del debat polític de no escoltar, només confrontar, buscar més el punt que confrontes per fer això que no el punt que estàs d'acord, que no el punt que estàs d'acord, i ens aniria a tots molt bé de baixar una mica els punts de soroll perquè sentim millor la veu que no el soroll.
Fins al dia que t'apareixen les intencions de vot, no?, de les properes eleccions, i això ho dispara segurament tot, no? Ens hauríem de plantejar moltes vegades... Ahir ho parlàvem. Ahir va venir aquesta diputada de la CUP fantàstica, no? Diane, que... no recordo exactament el cognom, m'han de perdonar, però és que és molt, molt complicat el cognom, però en realitat va posar una cosa de manifest magnífica, no? Aquesta cosa de quan la política, que hauria de ser la solució del problema, quan s'acaba convertint a vegades en el problema, no? I segurament la demoscòpia té molt a veure amb això, no?
Sí.
Lluís, bona tarda, Lluís. Hola, bona tarda. El Lluís és el nostre conserge de referència al barri del Forpiguenc. Avui anem a veure què diu la gent que passava per allà. Què m'expliques, Lluís?
Bueno, pues aquests dies el tema ha sigut el viatge de l'emèrit.
El viatge de l'emèrit una altra vegada?
Home, que això dura, eh?
I què diu la gent?
I també el repunt que no es parla gaire, el repunt que hi ha de la pandèmia, del virus, no?
Mm-hmm.
Que hi ha moltíssima gent que ho està agafant ara una altra vegada.
Ah, és veritat això, eh?
Sí.
És veritat, és veritat. Però vaja, sembla que sense massa problemes, no?
Sí.
Pel que ens diuen, eh?
Exacte, són problemes lleus, però està... eh?
És veritat,
ara,
és veritat.
Ara dura.
Molt bé. Sí. Lluís, tu estàs bé de salut i tot fantàstic, eh?
Afortunadament sí.
Perfecte, perfecte. Molt bé, moltíssimes gràcies, Lluís, una abraçada.
De res.
Gràcies, bona tarda. Era Nagui Ndaye, la companya i de la CUP, que va estar en aquest programa i va ser realment, ens va agradar molt, realment poder xerrar amb ella, la seva visió sobre tot, no?, sobre la independència, sobre la immigració, sobre una mica tot això, no?, perquè efectivament, més allà dels partits estan les persones. I a vegades, Enric, sembla que ens oblidem una mica, no?
Molt. Jo m'alegro molt perquè aquesta tertúlia és exemple del que dèiem d'aquest manifest. Així que posem un valor, també, no?
Veus? Què dius?
Bueno, i el carrer, que en definitiva és això. I la taula, on seiem i parlem, que és el que nosaltres intentem fer amb tothom, i algú no té massa interès en seure amb nosaltres, es veu, per parlar de qüestions legítimes.
Però s'ho va dir l'altre dia el Pedro Sánchez, que s'havia de
reactivar. Sí, ja ho farem, ja ho farem. Jo vaig xutant cap endavant, vaig xutant, sí, sí, el més aviat possible. Però així portem, avui fa 4 anys que està aquest senyor presidint el país.
Saps alguna cosa? T'ha trucat Pedro Sánchez i va? Tens informes que puguis compartir amb nosaltres?
No m'ha trucat ni ell, ni he parlat amb ningú de CNI que em pugui filtrar, no, res.
Diu, de moment.
De moment, no sé si...
Tens alguna trucada pendent, aquesta, o alguna cosa?
Exacte.
David, com ho veus tu?
Doncs jo tampoc tinc informació a primera mà, la veritat és una pena, però bueno, en qualsevol cas, insisteixo que sempre és bo intercanviar punts de vista, sempre és bo escoltar a les posicions dels diferents adversaris polítics, diguéssim, i que entre tots puguem aconseguir una millor societat.
Estic feliç avui, quina tertúlia tan xula, quin missatge tan bonic. Escolteu-me, i ara farem una pausa, perquè són les 4. Però quan tornem de les 4 coneixerem una història que, quan te n'assabentes, és al·lucinant. La història de dos germans que venien fruita a un mercat. D'acord? I van començar a pensar en què volien fer-ho gran, allò. Fer-ho gran. A dia d'avui, aquells dos germans gestionen 121 botigues que l'any passat van facturar 380 milions d'euros i que dona feina a més de 3.400 persones. Avui ens visita Josep Ametller, cofundador i conseller delegat del grup Ametller Origen. Quina història, no? És espectacular, eh? És espectacular. El PP ha aplaudit, però com no l'han vist.
La riquesa que tenim al país.
I tant. Senyors, ha estat de veritat cap senyora avui, eh? No pot ser això, eh?
Ho heu pensat quan venia cap aquí.
A veure, m'ho dit. Faig fora algú que entri la glòria. Que vagi molt bé. Gràcies als quatre.
Gràcies a vosaltres.
Senyor i senyors, una petita pausa. A les 4 tornem ara.